Sabeu què hi ha al darrere del mirall de la cultura? Quan us podeu preguntar, això és art. Què s'amaga dins del laberint? Quines són les claus de l'art d'escriure? Com arribar a les propostes meravelloses? On trobar els amors culturals? Les respostes de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda a Wonderland, el programa cultural de Ràdio 4, amb Rosa Gil.
Entre Hores, amb Rosa de Diego i Paola Calieri, a Ràdio 4.
7 minuts, passa de la una. Tenim poc temps i molta feina, així que, Rosa, anem per feina. Hem deixat penjant el concurs 904-54-455, que a veure qui s'endú, si és que ho sap, aquesta localitat secreta que busquem avui, s'endú aquestes entrades, multientrada, per anar a veure els principals museus de Barcelona.
I hem de saludar un altre oient. Hola, bon dia.
Dia.
Qui ets?
Paquita.
La Paquita, des d'on truques?
Des de Barcelona, de Gràcia.
De Gràcia. Mm-hmm. Doncs quina és la resposta?
Jo penso que és Valladolid.
Penses que és Valladolid. Doncs sí, has encertat, tot i que les primeres pistes eren una mica complicades.
Avui era molt difícil.
Avui era difícil, eh? Veus?
És que es pon i hem fet treballar per tots aquells que... Per cert, Paquita, treballes? Estàs a casa?
No, sóc a casa.
Estàs a casa, sí. Però per tots aquells que haurien de treballar i que estan de pont, doncs mira, fem treballar avui amb les pistes que són una mica més difícils.
Molt bé, molt bé.
Doncs, Paquita, d'endús aquest Art Ticket Barcelona, un multientrada per visitar els principals, volem dir, museus d'art de Barcelona i gaudir de tota una sèrie d'exposicions, per exemple la de la Fundació Joan Miró, l'escala de l'evasió, que val molt la pena. Moltíssimes gràcies, Paquita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Gràcies, Paquita. I ara sí, és l'hora d'entrar a la cuina, en aquest cas del restaurant Tòpic de Barcelona. Saludem ja l'Adelf Morales. Sabem si l'Adelf ha menjat un panellet 4 o no li agraden. Adelf, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Has menjat ja panellets?
No massa, el preu no és que convidi massa aquest any.
Home, però els has de fer tu, Adelf. Un gran cuiner com tu ha d'allò de comprar, eh? I posar-se allò a fer panellets tota la nit.
Però clar, és que el temps és or. I clar, si et dediques a altres coses, els panellets és cosa de xinos, també.
Sí que tens raó, Adelf. Doncs...
Passarem per després l'escrivà a comprar un quilet.
Veus? Ah, mira, veus? Sí, o amb aquesta recepta tan senzilla que jo he de dir que aquesta nit tastaré la recepta que ens va dir el Cristian Escrivà, que ens va apuntar divendres, i que aquesta nit tastaré el resultat. A veure si... Sí, és veritat que és tan bo i tan senzill com ens diu el Cristian. Anem per feina, Adelf. Quin menú ens proposes avui?
Aviam, hem fet dos plats de carn, ja el temps ha canviat una mica, hi ha la castanyada, una mica de fred. Començarem per un primer que hem preparat. És un canaló fred d'ànec amb verdures i salsa pequinesa. Això es pot fer en diverses alternatives. Si tenim un pollastre, que hem fet el pollastre l'as el diumenge, ens ha sobrat, o tenim un ànec en confit que hem comprat fet o hem fet nosaltres, pues el podem aprofitar. És una recepta fàcil, només necessitem el que és el paper d'arròs, aquest tailandès, que ven en ja sec, que s'ha de deixar una mica remullar amb aigua, per tal d'estovar i poder donar la forma rodona, i unes verduretes, ja sigui el cogombre, ja sigui la pastanaga, la ceba tendra, tallada amb una julienne fina, qui no sap el que és julienne, són les barretes fines tallades fi, o una cosa que s'aproximi, tampoc cal que sigui exacta. Desossarem el que és l'ànec o el pollastre, el que tinguem. Farem la forma de canaló amb una mica de salsa pequinesa. Aquesta salsa la podem comprar ja a supermercats asiàtics. És aquesta que ens posen quan fem l'ànec pequinès, que ens posen les creps, la salsa al mig, les verduretes...
Que és una mica i... com tipus melmelada, vull dir, el tacte és així una mica espès.
No, és una marró forta, una mica dolça, agri... i un punt terre de picant. És com un color, com si fos el miso japonès, però més compacte. Això, repeteixo, és un plat que podem aprofitar coses que tinguem fetes, que hem fet un capó, ens ha sobrat, ho tallem julien fi i ho enrotllem. Es tracta de fer un canaló amb la salsa, amb les verdures i amb la carn al mig. Ho tallarem a trossets i és una receta fàcil i bona per aprofitar material si tenim coses.
Doncs veus una manera d'alguna cosa que puguem tenir feta, doncs reciclar-la i convertir-la en aquest caneló fred d'ànec amb salsa pequinesa que ens proposa la Delf. I ens deies que també carn per segon plat, no?
Correcte. A veure, avui és dia de castanyes, és dia de panellets, és dia de carbassa, doncs hem agafat, hem fet uns farcellets de cols, que ara també és temporada, que comença a abundar, amb pintada. Pintada, per qui no ho coneixi, és un ocell entre un pollastre o un capó més petit, molt apreciat a França, aquí potser no està tan desenvolupat la idea de pintada. Tenim també el que és gambes i el que és carbassa. La carbassa pràcticament la pelaríem, la bulliríem a part, amb una mica d'aigua, sal i pebre, i un cop estigués una mica tova la retiraríem, agafaríem la col, la netejaríem. Hi ha gent que tira les fulles verdes de l'envoltori i és el millor de la col, clar, perquè si no després ens quedem sense res. I es tractaria de treure les fulles, bullir-les una mica amb la mateixa aigua que hem cogut la carbassa, i a part tindríem la pintada. La pintada la cauríem, faríem un fondo de ceba, la rossolaríem una mica amb sal i pebre i la cobriríem de vi negre i mantega i aniríem coent unes 3 horetes que veiem que es desfà la carn bé. Després aquesta carn la desossarem i es tracta de fer una mica de farcellets, pues, posant al mig la pintada, el que és la carbassa i una mica de gambetes talladetes fines. Farem un envoltori i ho acabarem al forn. La salsa de coure la pintada la reduirem una mica i la glacejarem un cop feta. És una receta simple i ara que és el temps ideal.
I tant que sí, per donar energia en aquests dies que, com tu dius, ens preparem ja en plena tardor per la castanyada, per Tots Sants, per menjar els panellets, que sempre poden ser doncs, un final amb un menú com el que ens ha proposat l'Adelf Morales, aquest caneló fred d'ànec amb salsa pequinesa i aquests farcellets de col amb pintada, gambes i carbassa.
Si us sembla bé, bueno, ho acompanyaríem amb un vinet que acompanyés, que ressaltés el que són les faccions de la carn, la boca, que ens neteixés una mica, que facilités la digestió. Es tracta d'un Morland de Torelló, un Merlot Cabernet Sauvignon d'aquí al Penedès, que ens facilitarà tot que sigui un complex tant a l'ànec com la pintada.
Doncs perfecte. Un vi de la terra. Gràcies, Adelf, des del restaurant Tòpic. Passeu un bon dia.
Igualment.
Gràcies.
Adéu.
Passen 14 minuts de la una del migdia i hem de conversar ara sobre una pràctica diària, gairebé constant, que té l'origen en el mateix moment en què apareix l'ésser humà i que es manté vivent els nostres dies. Malgrat aquesta llarguíssima història, és un dels fenòmens que més canvis ha patit i més ràpids. De què conversem avui, Paola?
Doncs parlem de comunicació amb una de les persones que més en sap, que més temps, com a mínim, dedica als seus estudis i a la seva pràctica. Sinto, Niki, què tal?
Content d'estar aquí, al vostre programa.
Sí, vas bon així amb el cap, com què passa, que no en saps de comunicació o què?
Jo em dedico, sobretot, quan faig classes a la universitat i en aquest cas, en el llibre que teniu aquí sobre la taula, a recopilar coses que diuen moltes persones i sempre dic qui ho diu i el que diu, no? I alguna cosa també puc aportar jo des del punt de vista propi, no? Però tinc molt aquesta qüestió, podríem dir, del nostre gremi de periodista, no? Sabem qui ho diu, podem contextualitzar-ho, comparem amb altres fonts, i sempre m'agrada doncs, donar la veu a les persones que ho han dit, no? Que poden ser fins i tot en molts casos estudiants que jo mateix he pogut conèixer i tenir, o gent que fa molts anys que s'hi dedica a estudiar, perquè mai sabràs qui realment pot tenir una visió precisa i certa d'aquest univers que és el de la comunicació.
Malgrat ser company, ara, per cert, l'hem de felicitar per aquesta edició 2000 de l'altra ràdio de Ràdio 4, des de l'any 1980, quan vas començar a sintu amb l'altra ràdio, molts pensaven que eres un boig, perquè estem parlant del 90.
Sí, estem parlant del 80, del 80, que el comencen en aquesta emissora en Juan Manuel Domínguez, Amadeu Sala, Eduard Elías, i jo feia unes petites col·laboracions, però evidentment aquella creació que després vam anar adaptant i ampliant, i tots aquests programes s'han fet amb companys doncs, de la part tècnica, avui teniu aquí l'Ester Bages, que n'hem fet un munt també de programes amb l'Ester en els controls de so de l'altra ràdio. Doncs sí, al principi quedava una mica estrany que parléssim de noves tecnologies, a part del món de la radioafició, i aquestes tecnologies, comunicacions via satèl·lit, telefonia mòbil, formen part del consum quotidià, i no cal dir el món telemàtic, el món d'internet. Recordeu que l'altra ràdio havia fet allò del Digitex, aturàvem l'antena de Ràdio 4 per Spectrum, transmetíem una revista digital en català, que era la primera revista telemàtica que mai s'ha fet a Catalunya, i era una cosa molt sorprenent, molt estranya. Tot aquest univers ara és ben, diguem-ne, comú i quotidià, no? Amb 30 anys han canviat, evidentment, 32, que porta el programa molt les coses, i és així.
En Cinto ha reunit en aquest llibre La comunicación es vida, reflexiones eclécticas sobre TICs y contenidos audiovisuales, un munt de continguts que a primera vista poden semblar tècnics i teòrics, però que si ens apropem a la seva lectura es nota la formació del seu autor. Cinto no només és doctor en comunicació audiovisual, sinó també és llicenciat en filologia catalana i enginyer tècnic en telecomunicacions. Aquesta formació mixta, que podríem dir, de ciències i lletres et dona una visió molt més global del que és el fenomen de la comunicació, i que en 32 anys, com tu deies, des de l'inici de l'altra ràdio ha canviat moltíssim.
Sí, és una mica el joc que presenta aquest llibre de La comunicació és vida, perquè també els últims, diguem-ne, potser 10 anys ençà, hi ha molts temes lligats al món de l'art. L'art també és comunicació, pot ser comunicació estàtica, mirar un quadre, o pot ser comunicació en moviment, i és un tema que jo he anat seguint i que m'agrada molt. I també m'he dedicat molt a llegir diferents autors del món, que pot semblar una mica estrany, del món, diguem-ne, de l'espiritualitat i sobretot del món de la mística. Mística tant del que seria la tradició religiosa cristiana com dels místics orientals, i llibres que poden, diguem-ne, tenir de tradició oral més de 3.000 anys, com això, que jo esmento alguns passatges del llibre, que són els cèlebres Upanishads, que aquí a Catalunya hi ha hagut una persona que es va divulgar a fons, que també era un gran híbrid, en aquest cas d'un nivell, òbviament, a 100 anys llum del propi que sóc jo mateix, que seria, doncs, evidentment, Pàniker, no? Que era un senyor que era doctor en químiques, doctor en filosofia, i alhora amb una formació religiosa de diferents vessants molt àmplies, no? I a mesura que tu et dediques a mirar, com qualsevol de vosaltres us pot passar, qualsevol oïdor de Ràdio 4 en aquest instant que vas mirant una mica la vida, te n'adones que tampoc a vegades les coses no són tan diferents i tan diverses, i que moltes coses es comencen a integrar. I clar, quan parles de comunicació, de fet d'establir contacte amb una altra persona, com també molt bé apunta doncs, un Sebastià Serrano, un semiòtic ben conegut, te n'adones que la comunicació és fonamental pel món biològic, perquè qui no es comunica no es pot reproduir, que la comunicació doncs, caracteritza l'ésser humà perquè és la nostra manera, a través d'aquest llenguatge oral que estem fent servir, de poder-nos explicar. Com qui no es comunica, que és una mica el missatge d'aquest llibre, resulta que no està viu. No? I a dia d'avui, en algunes parts de la societat, qui no es comunica pel món digital tampoc està viu. Però que aquest món digital, que també és una altra de les qüestions que no s'ha de perdre de vista, el món d'internet a nivell, diguem-ne, ras i curt, afecta només un 30% de la població del planeta. Aquest llibre també és una reflexió, una invitació, que allò que ens sembla tan quotidià, que pot ser comunicar-se a través d'internet, doncs que és una cosa al món, a dia d'avui, encara minoritària, només ho fa un 30% de la població, que hi ha moltes altres coses, més enllà de les tecnologies de la informació de la comunicació, que només depenen de les persones, que les portem a sobre, no? I que no necessitem cap element tecnològic per poder-les desenvolupar, no? Hi ha una mica aquesta dualitat, no? Allò que la comunicació i la tecnologia ens aporta, i allò que sense tecnologia podem, diguem-ne, perfectament seguir fent els éssers humans.
Això segurament és una de les coses que més ens ha agradat de qui coneix del Cinto, i si no, a través de la lectura d'aquest llibre, és que ell no és, malgrat els seus estudis, la seva dedicació no és, diguéssim, un radical d'aquestes noves tecnologies. Ara ho ens explicaven, i en el llibre fins i tot es diu que hem tots plegats d'intentar assolir la serenitat i l'harmonia per camins diferents a la majoria dels continguts propagats per aquests sistemes tecnològics. No?
Jo crec que això és una evidència. L'evolució tecnològica és inherent a l'ésser humà, és a dir, a l'ésser humà té una evolució d'espècie, però alhora hi ha estudiosos, per exemple, Eudald Carbonell, el responsable de Tapuer, que ho explica molt bé en el seu llibre Sapiens, com l'ésser humà també té una evolució des del punt de vista tècnic, no? És un ésser inherent tècnic. Per tant, cap ésser humà d'alguna manera pot renunciar a l'element tècnic, que podia ser manipular una pedra, que després podia ser doncs, treballar qüestions de metall, i que ara pot ser fer xips i fer, diguem-ne, electrònica. Però tot això que ara en els últims anys ha anat tan de pressa, aquesta acceleració que també doncs, s'ha viscut a les tecnologies de la informació i de la comunicació, te n'adones que si mires altres aspectes a l'interior de l'ésser humà, aquesta mena de tranquil·litat que es pot assolir, aquí no hi ha hagut cap avenç especial. Poden estar en igual de circumstàncies les persones que ens van precedir fa 3.000 anys enrere que nosaltres mateixos envoltats aparentment de tanta parafernàlia tecnològica. No? És a dir, l'evolució d'alguna manera de l'interior de l'ésser humà no està ajudada necessàriament per les tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquí s'intenta diferenciar què és informació, què és coneixement, aquí encara hi arribaríem tots plegats amb bona voluntat, saviesa, aquí hi arriben poques persones, i després aquesta mena de saviesa que ja no és de tipus intel·lectual i pràctic, sinó aquesta mena de saviesa moral, que és una cosa que acompanya l'humanitat in illo tempore i que no es necessita absolutament res més que estar amb un mateix, que està bé, i potser desconnectar-se del món quotidià. No?
De fet, tu dediques fins i tot un capítol sencer a demostrar que els valors i la felicitat personal no depenen d'aquesta societat de la comunicació, que hi ha gent que n'és completament addicta. Defenses també que la comunicació audiovisual pot servir per educar, per entretenir i formar èticament, però en canvi la realitat és que molts d'aquests continguts que ens arriben no segueixen aquests paràmetres.
Sí, això és una mica un aparent contrasentit. Si la humanitat ha anat evolucionant, ha anat avançant, però també observem que les guerres continuen, les qüestions físiques de violència continuen, per tant no és estrany que el món aquest virtual això també s'hi tradueixi, així és un reflex del món quotidià de la persona, però tenim unes eines meravelloses que arriben a moltíssimes persones, tenim programaris lliures, tenim ensenyament doncs, que ara a través diguem-ne de sistemes de codi obert poden arribar molta més part de la població quan aquestes tecnologies algun dia vagin quallant i vagin arribant a nens, a nenes, a adults de tot el món, sobretot molt de dones, per exemple, no? La situació de tants països on la dona diguem-ne està francament doncs, menys valorada i amb una clara encara discriminació. Tot això pot ajudar, evidentment, però en canvi observem que hi ha coses de negoci que van rapidíssimes al nostre món on vivim, en aquesta societat aparentment avançada, però aquest altre aspecte costa molt, però que els mitjans aquests servirien perfectament per poder entretenir, per educar d'una manera ètica, d'una manera agradable, sense cap mena de dubte. És una eina a disposició de la persona, cal que aquells que li omplen de continguts, aquells que ho gestionen des d'algun tipus d'organisme, bé sigui inclús empresarial o públic, doncs ho tinguin en compte i algun dia se'n puguin sortir i que sigui beneficiós per tots plegats. No? Però sembla que és bastant més difícil i que això també tarda molt, com allò de les espiritualitat, sembla que hi ha aquestes constants que a l'ésser humà li costarà molt, diguem-ne, de canviar per més moderna que sigui les tecnologies que utilitzin, no?
I continuem repetint tòpics que sembla el programa d'avui, sembla que estem repetint diversos, com ara això de que si internet té la culpa que els nostres joves tinguin una dispersió mental, per exemple, que la televisió té la culpa que els nostres nois doncs no sàpiguen, siguin uns inculs i no sàpiguen res de res, quan això no és en absolut veritat, no? Ni la televisió ni internet tenen cap culpa de res, sinó com s'utilitzi, no?
Moltes persones, com tu dius, que depenent de l'ús que se'n faci, hi ha nois joves que tenen una cultura i uns coneixements de determinats àmbits que donen 70.000 voltes a molta part dels adults, jo estic en contacte amb molta gent jove, i comproves doncs, com coses que jo sóc un perfecte desconeixedor d'elements que poden tenir interès, doncs aquells nois, aquelles noies tenen una cultura àmplia, variada, o saben també fer anar determinats elements de determinades tecnologies, i altres persones no. Evidentment, el que sí que s'observa, que hi ha diferents estudiosos que ho diuen, per exemple, també Marina, aquest mestre, aquest pensador també amb tants llibres, hi ha algunes cites al voltant de coses que hi ha explicat, que sí que s'observa que aquestes generacions joves estan perfectament comunicats, que saben interactuar, que saben consultar moltes coses, que tenen capacitat d'estar a dos o tres llocs d'atenció simultàniament, el que ell diu que encara ha de passar un cert temps per veure si també d'alguna manera això acaba de portar alguna cosa nova, beneficiosa doncs, a l'ensenyament de les persones, que haurà de passar una mica més de temps quan aquestes persones es vagin fent adultes i puguin també constatar si realment per alguns casos han estat més ben preparades que potser les nostres pròpies generacions ho vam estar. No? Però aquesta atenció múltiple sí que també en alguns casos provoca una mena de dispersitat, no? Que costa d'estar concentrat durant un temps fent una mateixa activitat, que costa de mirar potser un llargmetratge seguit, que agrada més les coses curtes, les coses que es poden tocar, que poden ser interactives. No? Jo crec que hi ha aquesta dualitat i el que interessa és que cada persona fos capaç d'alguna manera de veure allò que realment li és beneficiós per la seva formació, pels seus coneixements i no allò que socialment sembla que t'imposen que estàs condemnat per mode social a haver-ho d'utilitzar i haver-ho de fer servir. No?
Ja no hi ha per això, Cinto, cap sector ni cap persona que es pugui escapar al que són les tecnologies de la comunicació, aquesta societat del coneixement, és a dir, és inherent, existeix, està, ens envolta i ens afecta, no? I potser l'hem de saber manipular o portar,
aquest és el gran missatge. Jo crec que des de l'altra ràdio també fa molts anys, des d'aquesta ràdio pública, nosaltres no verem res, no? És a dir, ens agrada molt, i a mi el primer, de conèixer qui hi ha de nou, quines coses surten, etc. Però no necessàriament per comprar-les totes, jo ja no podria, evidentment, ni econòmicament, ni per fer-les servir totes, perquè ja no hi ha temps material, sinó per tenir un criteri, no? Dir, escolti'm, cadascú que faci servir allò que necessiti en el moment que necessiti, tant de telefonia mòbil, de connexió a internet, i que de tant en tant el fet de tancar-ho tot plegat i estar sol amb un mateix és una experiència extremadament agradable, positiva, i que això ens posa en contacte amb tantíssimes generacions que ens han precedit en el temps. Potser també amb algú que, diguem-ne, vindrà d'aquí uns anys vista, si és que aquella persona és capaç de desenganxar-se també d'aquest món de la intel·ligència artificial, que també ens caurà sobre ben aviat, de sistemes, diguem-ne, que sembla que també es comunicaran de manera automàtica, no? Locutors i locutores virtuals, que jo també en parlo, presentadors de televisió virtuals, no? Tot aquest univers virtual que conviurà amb l'univers humà, no? I aquesta suma de la intel·ligència humana i de la memòria també artificial, no? Aquestes coses que es comencen a veure, que a mica en mica comencen a haver-hi experiències, com un ordinador, que és el Watson, doncs, que ja va guanyar un concurs de televisió a persones en un directe televisiu, que fan pensar, i que està molt bé, que s'ha felicitat tots els que han desenvolupat aquesta eina tecnològica, i tant de bo que li trobin aplicacions per millorar d'alguna manera la nostra existència. No?
I cap tot en aquest llibre, o tot, o moltes de les coses relacionades amb aquesta comunicació, ens diu ara el Watson, les xarxes socials, per què no, els costums a l'hora de consumir informació, els canvis, ho escolto i ho miro quan ho vull i quan em ve de gust i quan tenc temps, fins i tot el negoci del futbol té el seu lloc en aquest
també,
llibre.
També, un negoci extraordinari.
Que és un llibre pensat no per llegir sencer, no? sinó per facilitar aquesta consulta.
Es pot consultar qualsevol tros, és un, absolutament, com molt bé tu dius, Paula, capítols absolutament independents. No? Cadascú pot anar picant i saltant i fent-se el seu ordre com vulgui de temes que tenen a veure amb la comunicació, no? I amb aquesta invitació, no? Que tothom pugui comunicar-se millor, tenir més criteri i no renunciar mai a la comunicació personal per més comunicacions electròniques i tecnològiques punteres que hi pugui haver-hi, no? Aprofitar les dues, ja que la nostra societat ens ho permet.
De fet, acaba el llibre amb un... O al principi, una cita, acaba la cita amb un punt romàntic del Cinto,
que el té,
que acaba dient que no ens podem seguir comunicant sense necessitat... seguir comunicant sense cap necessitat de cap tecnologia audiovisual, Aquest puntet romàntic i autèntic de la comunicació no l'hem d'oblidar mai. Sintoniqui, la comunicació és vida. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I tornarem a parlar allò al desembre, el primer cap de setmana del desembre.
Sí,
no?
Sí, a començar desembre i 2000 de l'altra ràdio.
Doncs mira.
I tant que sí, nosaltres ens acomiadem, no sense abans fer aquest apunt de reflexió, segona part del que ens proposava divendres la Gara Santana.
Lo primero que inevitablemente siento es miedo. Estoy sola, es de noche. ¿Podría forcejear conmigo y quitarme todo el dinero y la cartera? ¿O quién sabe? ¿Podría cerrar la puerta con el pestillo y violarme? Y aquí no se entera nadie. Y por suerte, sus ronquidos interrumpieron mis paranoicos pensamientos. Y el hedor a alcohol que desprendía me hizo pensar que de poder levantarse no iría con tantos reflejos para armar tanto jaleo. Entonces, en mi línea de lucidez de pensamientos de la noche, decidí no hacer mucho ruido para no despertarle. Metí la libreta de ahorros con cuidado, tecleé mi código PIN de forma casi imperceptible, y luego todos los que tengan libreta de ahorros sabrán que el proceso de sacar dinero con ella es, a los efectos sonoros, lo mismo que taladrar una pared de mármol.
Doncs segona part, encara en queda una que escoltarem de la Gara Santana, aquesta periodista canària. La deixem, la primera part, ella anava al caixer, recordem, a buscar diners per comprar uns medicaments, es troba aquest indigent i a partir d'aquí continua la història. L'hem deixat fent aquest soroll d'actualització de llibreta i ella amb la por a veure aquest senyor, sabrem com acaba la història. Per part nostra, Rosa, avui res més. Ens retrobem demà en directe.
Demà en directe a Ràdio 4, dia 1, dia de Tots Sants. Estarem aquí la gent i la família de l'Entre Hores per fer aquesta hora i mitja de ràdio amb tots els ingredients, perquè passeu una molt bona estona. Nosaltres ens acomiadem avui, doncs, amb aquest final de la Gara i també recordant que la comunicació és vida, com ens diu el Cinto Niki en el seu llibre totalment recomanable. Nosaltres hi tornem demà mateix. Esther Bages al control de so i qui us està parlant, Rosa de Diego i Paola Calieri.
Fins demà.